Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. Presenten la càtedra Víctor Català d'Estudis sobre el Modernisme. La directora en serà la Margarida Casacuberta. La iniciativa sorgeix d'un conveni entre Universitat de Girona i Ajuntament de l'Escala. És el tema d'obertura, l'informatiu local d'avui. I ara en fem la versió breu d'aquest i de la resta de temes que ens afecten en l'actualitat més pròxima. Un gos ataca un nen de 3 anys a l'Escala i el mossega al cap i a la cara. L'infant va haver de ser traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona, on va restar ingressat. L'Escala ha quedat cinquena en una competició entre àrees bàsiques de salut, on l'objectiu era sumar el màxim número de passes durant el mes d'abril. Hi han participat professionals i usuaris dels centres sanitaris de tot Catalunya dins el programa Objectiu 10.000. Els abonats al servei de la piscina municipal de l'Escala tenen a partir d'aquesta setmana un 10% de descompte a les activitats de creuers Mare Nostrum. S'ha signat un conveni que així ho estipula i l'empresa de creuers turístics vol, amb aquesta iniciativa, oferir un petit privilegi al públic local escalenc. Wayne Herr, de Hans Mulder, s'ha proclamat aquest cap de setmana campió absolut de la desena Copa Commodore Gran Premi Jotun Memorial Nando Muñoz del Club Nàutic L'Escala. Una cursa marcada per la forta tramuntana i amb rècord de participació. Més de 30 embarcacions inscrites. Tot això ho expliquem un dia, aquest dimecres, amb núvols abundants, però ambient molt agradable, amb ventet de garbí. Demà veurem més el sol. Aquests són els temes més destacats de l'actualitat local. Ara us deixem amb el Far, conduït per Josep Maria Cano, des de Ràdio Arenys de Mar, però amb Cristina Cantal, a Ràdio L'Escala, i amb les veus també de Canal Blau, a Vilanova i la Geltrú, la Cala Ràdio a l'Ametlla de Mar i Ràdio Delta a Deltebre. Un programa on es parlarà avui d'edificis o senyes per a pescadors. Això a l'apartat interactiu, d'aquí a breus minuts. Intervenen els pescadors Xic Otero, Pere Hurtoll, Bernat Magalef i Ramon Ribot. En l'apartat de medi ambient, prevenció i extinció d'incendis, amb l'ambientòleg Aaron Marcos. Al preu del peix sabrem com ha anat avui la subhasta Arenys de Mar amb Martí Cadellans. Històries de mar, coneixerem l'escafandra. Fell, amb Àlex Castillo. A l'apartat de gastronomia, a la campanya del peix de roca de Begú amb Eugeni Pibernat, regidor de Promoció Econòmica i Turisme. I parlarem també de la jornada d'ostres amb Meritxell Sardí, regidora de Turisme de l'Ampolla. A les 7, next vespre, amb l'Ali Giné i Montse Manent. A les 8, l'actualitat local amb més els oficis del llibre. A les 9, Sound System, i a les 10, Chelsea Hotel. A partir de les 11, les reemissions. Per aquest ordre, del més calent a l'Aigüera, l'informatiu local i l'entrevista en el cicle de precampanya avui amb la formació de Junts per Catalunya. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Doncs comencem la segona hora de programa i ho fem, com sempre, cuinant. De fet, si recupereu el programa d'ahir, parlàvem precisament d'això, de la cuina i del molt que s'aprèn a través de la gastronomia. Sobretot pel que fa referència a espècies. Espècies i peixos que habitualment no tenen preu al nostre país perquè no tenen valor gastronòmic, perquè hem decidit que no en tinguin, no perquè realment no siguin bons, sinó perquè doncs, tenen espines o tenen pells que són difícils, molt escatades, que són difícils de manipular, o perquè bueno, el tacte inicialment ens resulten desagradables i per tant hem decidit doncs, que bueno, ja no els volem, que són bons. Que bàsicament de tot l'ampli ventall de peixos que porten els nostres pescadors a casa, només volem aquells que tenen poca espina, són fàcils de pelar, són fàcils de cuinar i ens són absolutament agradables. Bé, doncs ahir precisament amb la dona de mar vam explicar que no té per què ser així i que de fet la gastronomia i la cuina és una bona manera de descobrir aquestes espècies que són igual de bones que les altres, que són molt més econòmiques i que en algun dels casos poden tenir algun inconvenient extra. És per això que cada tarda nosaltres, des del Far, ens agrada fer una miqueta de cuina, fer aquest apunt gastronòmic que ens ajudi a, per què no, incitar-vos, provocar-vos al descobriment d'algunes espècies i d'alguns peixos, alguns mariscs i alguns mol·luscs que puguin ser doncs, d'alt valor gastronòmic i que, vistos d'una altra manera, doncs, no li donaríem cap mena d'importància. Així sempre comencem aquesta segona hora. Per cert, una hora en què us proposarem el concurs, ja us avanço. Abans de les 6 de la tarda passarà per aquests micròfons Isabel González per dir-nos quina és la pregunta d'aquesta setmana. I molta atenció perquè avui tenim un premi, cada setmana tenim un premi espectacular, però aquesta també ho és, i molt. Bueno, és un premi que està bé. Que es cou a la brasa, així us ho dic, no hi ha més. Es cou a la brasa d'un forn hòspel. Vinga, va, ens posem en marxa.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb...
Jordi Sabadí. El xef que ens acompanya aquesta setmana, format a l'Escola d'Hostaleria de Sant Pol de Mar, ens proposa un plat tradicional mariner, com us dèiem, per llapar-nos els dits i per aprendre doncs, aquestes coses dels peixos i la gastronomia marinera. Endavant, Sabadí.
Avui farem una recepta clàssica, que serà un suquet de peix de roca. Necessitarem 500 grams de peix de roca, ja sigui escòrpora, lluerna, el que us vingui de gust. 5 o 6 patates, ceba tendra, tomata i pebrot verd llarg, de l'italià. Romaní i llaurer. Això per un cantó. Per un altre cantó necessitem brou de llau peix fet amb les espines, ceba, tomata, porro àpid, allò fem bullir durant uns 40 minuts i tenim un met de peix. També ens necessitarem, indispensable, per un suquet alioli. Llavors, què fem? Agafem les patates, les pelem i les esqueixem. És a dir, les tallem, però amb el gabinet fem un crec. No arribem fins allò al final i les trenquem. Això és esqueixar. Això és perquè el midó ens alligui més bé el suquet. Rossegem aquestes patates amb una cassola, amb la ceba tendra, la tomata i el pebrot vermell. Un cop allò tenim una mica de tot sofregidet i afegim fumet de peix i el llor i el romaní. Fem bullir uns 5 minuts i afegim les rodelles, escòrpora, lluerna, dento, el que us vingui bé. Val? Quan el tinguem cuit, o sigui, al cap d'uns 15 minuts més, fem un alioli negat, que és amb un alioli que haurem fet abans, i afegim una mica del mateix brou, el del suquet, i aigualim amb aquest suc d'allò, el suquet, i l'afegim a l'acabar per sobre el suquet. Això és un alioli negat que ens complementa molt bé doncs, el suquet de peix.
Això és un alioli negat. Que a casa meva li diem negat a l'alioli aquell que no lliga. Però això és més d'inutilitat pròpia del cuiner, en aquest cas ment de l'herenda, que no pas que jo que tingui especial valor gastronòmic. Molt hem après avui amb en Jordi Sabadí. Demà més.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Recordeu que la navegació, si heu navegat mai, i si no, segur que ho haureu escoltat, ho haureu sentit, ni que sigui alguna tarda tot passant per aquí pel far. Recordeu que la navegació es feia sobre planells, quan es feia sobre mapes, quan es feia amb brújula i compàs, i amb esquadra i cartabó, quan s'utilitzaven mesures i fórmules per saber quin rumb, quina velocitat, quina distància... Quan es navegava utilitzant senyes, i això és el que volem fer avui, quan es navegava prenent referències de la costa, triangulant i sabent exactament doncs, on havíem calat, per exemple, on havíem deixat el mort o on havíem deixat el que fos, tot just agafant, a poder ser, tres referents o tres enfilacions, i a partir d'aquí, doncs, per triangulació, trobar el punt exacte. Això amb el GPS s'ha perdut, tot i que és cert que és un aprenentatge que s'ha de seguir fent, perquè així ho estableix la norma i no està malament que així sigui. El dia que el GPS no va, que el vaixell es queda sense bateries o que senzillament l'aparell no funciona bé, al final el que ens acaba salvant sempre és el mapa, la triangulació, el compàs, l'esquadra i el cartabó. Tot. Avui en volem parlar. I mirant filacions, mirar senyes arreu de la costa del nostre país. Si us sembla, comencem per la costa del Garraf, amb l'Ivan Fernández. Ivan, què tal?
Doncs molt bé, perquè avui ens acompanya un dels pescadors vilanovins que ha dedicat gran part de la seva vida al mar. De fet, d'això de senyes marítimes en sap bastant. Encara conserva fins i tot, Josep Maria, un bloc de senyes redactades entre els anys 1940 i 1950. Per tant, si et sembla, el saludem.
Doncs,
Pere Octoll, molt bona tarda.
Exacte. Hola, bona tarda.
Un llistat que, com dèiem, trobem, si no totes les senyes del Garraf, la majoria, gran part d'elles.
La majoria, sí. Cada pescador potser tenia les seves, però n'hi havia unes generals molt conegudes que les sabia tothom, no?
Quines serien les més destacades del Garraf?
Bueno, pues les principals roques que utilitzaven els nansers i els passos entre roques que utilitzaven els que anaven a vela, a vela i a motor i a l'arrossegament.
I aquestes senyes les trobaríem avui en dia o aquestes senyes
sí.
Es perden amb el temps?
Bueno, es perden. Clar, això té tendència a perdre's. El que passa és que, bueno, va haver un senyor, per exemple, que l'any 1980 va editar un llibre, que era en Xavier García, un llibre que es deia, o que es diu, La vida marinera a Vilanova i Geltrú, que em posa unes quantes conegudes de la gent de mar i de les famílies de la gent de mar, les principals roques, els barcats i els passos i també pues, els canals, no? Hi ha petits canals, per exemple el canal de Cunit, seguir el canal de Cunit pel costat, doncs també té les seves senyes, no?
La gent de mar acostuma a compartir-les, però, perquè això, clar, això la gent de mar és com molt seves, aquestes senyes. No sé si entre ells també s'expliquen.
Sí, bueno, les principals les sap tothom, o les sabia tothom. Després n'hi ha unes més particulars, que són de l'ofici, o són d'aquelles que, bueno, que no es diuen, no? Perquè, clar, no té gràcia, no? Sempre hi ha allò que no sàpiga la competència, no?
De fet, escolta...
Però, bueno, de fet, amb els anys, tot se sap, no? Són... I, a més, aviam, entre els pescadors se les deien.
Ja.
Sí, sí.
Què tal, Pere? Bona tarda. De fet...
Hola, bona tarda.
És una part de la riquesa, no? És a dir, l'experiència també, d'alguna manera, s'evidenciava a través de la quantitat de senyes que hom tenia.
Sí, 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 exacte. Segons el temps, tu pesques en un lloc i bueno, et guies per unes senyes perquè, clar, el temps mana a l'hora de pescar i a l'hora de navegar. Després hi ha unes altres senyes, que són les de navegació pura, que són les referències, per exemple, aquí al Garraf, i la Costa Central, pues, l'església, l'ermita del Vinyet, que la coneixia tothom, que té molts anys aquesta ermita, no? Molt coneguda. I després els campanars, això són senyes que pels navegants de pas, pues es reconeixin els pobles pels castells i pels campanars.
Déu-n'hi-do. Mira, presento un altre convidat i així podem posar vivències i riqueses en comú. Me'n vaig fins a la Costa Daurada, Daniel Rodríguez, perquè també estàs molt ben acompanyat.
Sí, en l'Ivan està amb un expescador, jo estic amb un pescador, tot i que sempre diem que això del món de la mar, doncs, sempre s'està en actiu, ni que no es vagi a pescar cada dia. Parlem amb en Bernat Margalef, que és pescador, és patró armador de l'embarcació Catalí II, d'arrossegament, ara en Veda, al port de l'Ametlla de Mar, i tot i que, evidentment, doncs, els aparells electrònics avui en dia, doncs, copen, la manera de navegar. Sí que és cert que la Costa Daurada, doncs, té algunes singularitats, i en especial l'Ametlla de Mar, tant geogràfiques, a nivell de muntanyes, com també d'elements arquitectònics radioactius. Ara ens ho explicarà en Bernat. Bernat, bona tarda.
Bona tarda.
Bé, perquè en la Costa Daurada, en el Golf de Sant Jordi, si ho ampliem així una mica, bé, és un espai de navegació en què, clar, a la mínima ja surts de la costa i, per tant, entenc que els referents visuals sempre s'han de tindre presents, no?, per situar-se almenys, més o menys, sense mirar els aparells electrònics, on s'està pescant.
Sí, bueno, del que dies dels referents, este que dies arquitectònic, pues és lo que és la nuclear. Mm-hmm. Tenim les dos nuclears i també, pues, dalt, detrás, tens lo que són les muntanyes del Coll de Balaguer, que, pues, bueno, pues, en referències així, pues, també et vas basant molt, o el que dia lo company de la costa d'allí del Maresme, que tot el que és el que són muntanyes, edificacions, les faroles, per exemple, nosaltres tenim el que és el far del Fangal, el far de les Goles del Delta de l'Ebre, i pues, en tot, segons en quina situació et trobes, pues, te serveixen de referència.
Perquè, digues, Josep Maria.
No, volia preguntar, només, però perquè qualsevol accident, és a dir, qualsevol element et serveix de referència, un edifici, un arbre, una muntanya, o sou selectius en aquest sentit?
Segons, no és el mateix una cosa que vas així a l'ample, com si vas a arranjar molt unes roques, o si vols trobar un punt, una cosa molt localitzada, pues ja mires senyes més fines, de no tan llargueres, de muntanyes i així, pues, per exemple, que em sé jo, per dir algo, pues mires l'anteneta aquella d'aquell pal de la llum que surt de, que em sé jo, per dir algo, o la ximenea aquella, que són ja coses ja més fines. I en acabar, pues, si només esperar situar-te més o menys així a cop de vista, pues ja mires coses més generals, no? Que, pues, per exemple, fas... aquí tenim una muntanya que és així, un triangle, que li diem l'opà, que sempre és el que et marca si estàs més a Garbí o més a Llevant, i, pues, fas el pa per la cala, per dir alguna cosa, pel mig del poble. Pues, o no és el mateix el pa per la cala que si està el pa pel campanar, que si està l'opà pels de Becrem, o si està justet de Garbí de l'edifici de la Becrem, o justet de Llevant de l'edifici de la Becrem. Pues és això, segons lo que tu vulguis afinar, pues ja busques coses ja més baixetes o més centrades, no tan generals.
Has posat alguns noms damunt la taula. Parlem del Pa, que és una muntanya que hi ha darrere de l'Ametlla de Mar, més o menys que limita amb el terme de Tivissa i del Perelló, està una zona, doncs, bé, una mica ja muntanyosa, però has parlat de blocs que estan a primera línia de mar. De fet, la façana marítima de la Cala, tot i que s'han anat construint edificis, ha estat molt igual. Des d'allà fa uns quants anys s'han mantingut bastant estable i, per tant, entenc que hi ha alguns edificis a un costat o a l'altre que us poden indicar, sobretot entenc aquells que són més lluminosos, més blancs, no? Tenen façanes més vistes.
Sí, és com això, com l'edifici de la Becrem, que, pues, al ser tots els blocs aquells, pues, se nota molt, se veu molt la diferència, o el que és el trosset del campanar, o quan agafes el que és el barranc on té el canyó, o els edificis, pues, lo que on està el Coco Loco i els apartaments que hi ha de Garbí.
És a dir, que són edificis molt singulars, amb una característica singular que us permeten també a distància diferenciar-ho, no?, de la resta del municipi, també perquè tenen un color blanc a les seves façanes i això també, doncs, no?, en aquest cas us ajuda, no?, a nivell visual.
Sí, són coses
que posa de diferenciar.
La llunyania i com pues, els dies que estan grafulosos que hi ha, pues, boirina o el que sigui, pues, són els que es veus més.
Però escolteu una cosa, i això us ho pregunto tant en Bernat com en Pere, eh? Això no es fa servir el GPS, ja? És a dir, la tecnologia no s'ha acabat carregant tota aquesta manera de navegar, entre cometes, ara, i em malaireu els ossos, a l'antiga?
Si preguntes a tots els que manem una barca d'arrossegament, els que anem de patrons i així, a dia d'avui mos fallen els aparells i no hi ha ningú que sortiria a la mar o no aniria a treballar, perquè ens hem acostumbrat, hi ha moltes coses, les llibretes que diu que parlàveu abans, al començament i tot això, doncs tots tenim les llibretes doncs, dels nostres pares, dels nostres avis, que allí les guardes com un record i tot, però la meitat de xaletets, casetes aquelles, doncs aquí he canviat tot i a part doncs també és allò que ja t'estàs desullant tot el dia, comences a mirar les senyes i tot això, arribaves en terra en uns ulls que semblaves una peixota. Mm. En canvi, doncs avui en dia doncs ja tens una carta digital, tota la topografia, ho té tot, pots apuntar a part de les coses més grans, doncs que si aquell dia hi ha un ganxet que d'una plataforma ha sortit un tros de ferro, o que si ahir per allí fas mal, que si hi ha hagut un barco fondejat, que si... No sé, que hi ha tantes coses, i és la, doncs, també el que t'ajuda i trau molta feina de que pots estar per altres coses a part del que és.
Pere, que no vas a dir, digues.
Sí. Bueno, és un gran avantatge tindre les dades a l'ordinador, perquè a partir d'aquí es pot revifar, es pot reviure tot el que estem parlant, allò de guiar-nos a l'antiga, no? Mm. I fins i tot, el meu pare deia, les persones es troben i les muntanyes no. És a dir, tu busques una muntanya, estàs a sobre i no t'ho creus que és aquella muntanya. No podries dir-ho, no? Mm. Llavors, jo fins i tot penso que algun dia els noms de les muntanyes de cada poble o de cada port, de cada platja, es podran inclús identificar escanejant-les des de lluny. Com així ara es pot escanejar pues, una nau industrial amb les seves màquines,
sí,
amb un núvol de punts, es fa una fotografia, es va escanejant, et van posant els punts, i fins i tot es podria escanejar les muntanyes des del mar. Jo n'estic convençut que algun dia es podrà fer.
Escolteu, per què s'utilitzen les senyes? És a dir, s'utilitza per calar, s'utilitza per recollir, jo què sé, s'utilitza per saber que vas al rumb adequat. Per què s'utilitza realment aquest tipus de senyes?
Aquí es pregunta.
Vinga, va, no, el primer que respongui. Va, ara que respongui en Pere, va, el primer.
Bueno, clar, aviam. Les senyes s'utilitzen, a veure, si la mar fos plana, seria fantàstic. Però, clar, la mar no és plana. Llavors hi tenim farallons, roques, ganxos, ganxets, són termes que cada cosa que descobreix el pescador li dona un nom. I el meu pare sempre arrapava amb la mateixa roca i quan pujàvem les cordes sortien com a pelades, no? Anava les cordes, les mallets, anaven corrent la roca, no? Llavors, què passa? Els pescadors de rastre pues, saben, han de saber on estan les roques i fins i tot navegant, emboirat i amb corrent de garbí o de llevant. Llavors, triangular això és una cosa molt ràpida, no? Perquè arriba sobre la roca, però bueno, la xarxa, per exemple, està a 200 metres, no? Per la popa. I tot això és complicat. Un saben els passos, també et veus obligat a saber de les roques, i després, abans, els nansers posaven una pedra que sempre era la que portava fins a baix i pujaven amunt les nanses. I aquestes pedres, o aquests ploms,
sí,
doncs es quedaven sobre la roca sempre. I per molta temporal que hi havia, doncs no es movia. I llavors, inclús... el nanser anava pujant les nanses i les anava baixant i el que pescava la rastra anava seguint el nanser pel costat perquè passava just arran de les roques, que sempre hi havia més peix.
Ja entenc. Escolta'm, abans que contesti en Bernat, va, incorporem un altre pescador d'una altra zona del país, Cristina Cantal. Amb qui tenim el telèfon?
Doncs tenim el telèfon en Xic Otero, perquè clar, a l'Empordà també tenim tant edificis com muntanyes doncs, que serveixen com a senyes per orientar els pescadors, com per exemple el Museu d'Empúries o la muntanya al Puiggròs. En parlem amb l'expescador escalenc, en Xic Otero.
Vinga, Xico, bona tarda, benvingut.
Ei, bona tarda, noi.
Com estàs? Escolta, això de les senyes aquí a l'Empordà també ho feu servir. Bueno, ara em deia, la Cristina m'han passat algunes.
Mira, ara ja fa temps que no, perquè ara amb els GPS i amb les aparades que porten no fa falta. Però quan jo anava a pescar, que només hi havia la brúixola, quan anàvem a calar, es miraven unes senyes. Quan tu anaves a calar, que deixaves la boia, tiraves sí. La boia de Garbí, per exemple, miraves la senya de Garbí. De Garbí, per exemple, l'escala era el castell de Santa Caterina pel moll o pel museu. Mm. I després agafaves la senya de terra, que era el museu d'Empúries, sí. El museu d'Empúries, per una muntanya que hi havia a Viladamat, i l'endemà, quan anaves a llevar, sí. Miraves les senyes aquestes, i quan arribaves aquí trobaves el gall.
I no fallava mai, això?
No, no. Bueno, fallava quan hi havia boira, no veia res.
Clar. Sí. Sempre relacionat una mica amb la pesca, eh? Ara ho explicàvem, sí. Això.
Llavors ens regíem molt per la brúixola.
Sí.
Per exemple, quan hi havia boira, el dia abans que calàvem i no teníem GPS ni res, miraves el fondo que calaves, per exemple, calaves a 80 metres de fondo. Miraves el rumbo que anaves per fora de la brúixola i després, a l'hora d'anar per en terra, miraves el rumbo que anaves per en terra. Ah. L'endemà de matí, miraves el mateix rumbo que havies fet i tiraves per fora un pèl més a Garbí d'allà més o menys semblava que havies tirat el gall. Quan arribaves al fondo que te marcava...
Xico, tiraves... ara m'ho segueixes explicant. Deixa'm parar 3 minuts i en Bernat també, que m'ha d'explicar un parell de coses. No marxeu, cap de vosaltres. Vale. Ara tornem.
Vale.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Dissabte 11 de maig a l'Auditori Teatre Espaiter de Torroella de Montgrí, Muerte en el Nilo, d'Agatha Christie. Muerte en el Nilo, un dels títols més famosos de l'extensa obra d'Agatha Christie, amb la direcció de Víctor Conde. No us ho perdeu, el misteri està servit. Dissabte 11 de maig a les 9 del vespre a l'Auditori Teatre Espaiter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espaiter, oficina de turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Tens un negoci a l'escala i no ets soci de l'UBEC?
Vine a la Unió de Botiguers i forma part d'una associació activa que treballa pel comerç de proximitat.
Fes-te soci de l'UBEC. Entra a ubec-lescala.org i et mostrarem els principals avantatges.
Amb el comerç viu, l'escala hi guanya. Guanyem tots.
Jo vull pizza.
Jo vull pazza.
No, pizza.
Que no, pazza.
Pizza.
Pazza.
Pazza. Pizzas, pasta fresca, arrossos, paelles, peix salvatge de la nostra costa. Al peu de la platja de Riells, amb una vista immillorable del golf de Roses. Una cuina mediterrània excel·lent i unes pizzas al forn de llenya que ens fan irresistibles. Pizza Pazza. Fes-ne la reserva al 972-77-44-41.
Ens ho enduem? O que ens ho portin?
No, dinem aquí.
A casa.
Aquí.
Ai, mamma mia. Pizza Pazza. Ara també amb pizzas i pastes sense gluten.
Pels diners, fem música pels demés, fem música d'on no n'hi ha, fem música nai no n'ha. Sou els reis de la festa, sou la sal i la gresca, us conviden a cases si poseu les guitarres. Ah, 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 ah. Fem música per les esperes, ascensors i gasolineres. Fem música per curar, fem música per lligar, però no hi ha pas manera. Aneu tard i endarrere, sou els reis de la barra, sou l'hòstia en vinagre. Voleu ser famosos, fem-vos els graciosos, malgasteu les hores, el titero, senyores.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són 6:15 de la tarda, estem explicant les senyes que utilitzaven els pescadors i la gent de mar per, d'alguna manera, orientar-se en la navegació. Estàvem escoltant en Xic Otero. Sé que en Bernat Margalef també vol dir-hi la seva. Bernat, bàsicament per calar, per què utilitzàveu les senyes?
Per a tot. Antigament se feia servir per a tot, per a saber on estaves. És un referent que tens per situar-te dins del pla que és la mar. És com, per exemple, ara vas pel carrer i saps que quan has de girar cap a casa teva, perquè arribes al cantó d'aquella botiga i és quan gires a la dreta. Pues això és el mateix, quan arribaves a tal puesto, sabies que quan venia aquella enfilació giraves cap a l'altra banda, o quan, per exemple, per reforçar el que eren les senyes, pues també tenies el que és el fons, o també, pues, antigament, quan anàvem per a fora i perdien el que eren les senyes, perquè estava pues, emboirat o el que sigués, pues agafaven i anaven a mà de rellotge. Pues, des de que tinc tal senya fins a tal altra, més o menys són 3/4 d'hora. Pues sabien que corren bou els 3/4 d'hora, estaven a tal lloc. Ho ratificaven en el que és el fons i sabien on es trobaven. Més o menys així és buscar una cosa visual que et pugui guiar cap a... per saber per on vas.
Hi ha un fet que ahir parlant amb els companys em cridava molt l'atenció, i és el nom de les muntanyes, no? Quan s'utilitzava una muntanya de referent, i que en alguns casos coincideix el tipus de nom, no? Hi ha noms coincidents de diferents pescadors i diferents zones del país. Em feia gràcia, ja, això és molt masclista, ja ho sé, és un nom inadequat també, però ahir, per exemple, comparant noms de senyes de la zona de la Costa Daurada i de la Costa de l'Ebre, de les Terres de l'Ebre, es parlava de les mamelles.
Sí, a tot arreu n'hi tenim.
Veus?
Tothom el que són muntanyes així, mig redones i qui fa una punxa, pues és, nosaltres tenim la mamella alta, o un cabat també, molts de puestos, que si el carall d'aquí, o cul de mona que tenim, pues no, això és a tot arreu.
Pere, vosaltres també teniu mamelles, sí, o no?
Bueno, sí, hi havia alguna cosa semblant també. Sí, bueno, deixem-ho estar. Aviam.
Home, no.
Però també tenim els pans, eh? També tenim els pans, com per allà... Sí, com ha dit en Bernat, no? Hi ha tres muntanyetes que cada vegada són més baixetes, se'n diuen els pans de Cunit, que es veuen des dels pescadors de Sitges i Calafell i Vilanova, els coneixien. I després també, llàstima que no hi hagi ningú de Tarragona, perquè tenim una muntanya que és molt coneguda pels d'aquí, que és la Dent de Momell, de la Serra de la Dent de Momell, que és molt, molt característica. I és un punt molt alt que serveix de molta referència. Sí.
Xico, vosaltres...
Sí, també, perdó. La mella també, Momell, també la fem servir. El Momell.
Us arriba fins allà, la senya.
Sí, sí.
El dia que està el temps net, el cel està net, es veu la Dent de Momell. Molt bé.
Sí, la posàvem pel cap i així podien anar corrent bou fins al cap de Salou.
Xico, vosaltres teníeu mamelles o pans o alguna cosa o no?
Aquí què teniu? Què dius? Sí.
Pans o les muntanyes, com els hi dèieu?
Ah, les muntanyes, sí. Hi havia a dalt de Viladamat, hi havia una muntanya que en dèiem el Puig. Hi havia el Puig Gros, i després hi havia el Puig Petit de Garbí,
sí,
i el Puig Petit de Gallavant. I fèiem, agafàvem les senyes. Per exemple, el Museu d'Empúries,
sí,
o el poble d'Empúries, pel Puig Gros, o el Puig Petit, o el Puig de Garbí o de Llevant. Aquesta era la senya de terra, aquesta. I després la senya de Garbí era la senya que agafàvem des del castell de Santa Caterina.
Sí.
Normalment agafàvem el castell de Santa Caterina per la Torre de Montgó, segons el fons que estaves, o pel moll, o per la marinada, uns apartaments molt alts que hi ha aquí al Creix Marítim. Això és el que agafàvem.
Escolteu, incorporo, va, vinga. No tinc de Tarragona, però sí tinc de les Terres de l'Ebre. Judit, amb qui parlem?
Parlarem amb Ramon Ribot, una persona que fa 60 anys que està lligat al món de la pesca. Va començar als 14 anys amb el seu germà amb una barqueta de rems i van anar comprant-se barques fins la darrera, que va ser una d'arrast. Ara està jubilat, però continua anant a pescar amb la canya. Tota la seva experiència a l'aigua ha fet que conegui moltes senyes per ubicar-se des del mar. Si et sembla, el saludem i que ens ho expliqui.
Molt bé, doncs Ramon Ribot, molt bona tarda.
Hola, bona tarda, bona tarda.
Escolta'm, senyes, vinga, a les Terres de l'Ebre tot és molt pla, vull dir que no deu ser fàcil.
Sí. A veure, aquí a les Cases del Canà, jo soc de les Cases del Canà,
sí.
Claro, és un terreny pla, però clar, detrás tenim el Montsià i més a Garbí tenim uns altres muntanyes, el del Maestrat i tot això. Llavors, pues aquí acostumes a agarrar les senyes pels punts més alts, diguéssim, que hi ha, per exemple, el Campanar del Canà, aquí hi ha una altra senya, tenim una muntanya que es diu la Coula, que aquesta és de referència a Sant Carlos, Vinaròs, de totes les barques, no? I llavors pues, anem agarrant senyes i, per exemple, et diré ara, per exemple, una, no? Dius, bueno, doncs pues mira, anem a un altre... Jo et parlaré més de... Igual he anat a l'arras, no? He anat 10 o 12 anys, però et parlaré més de poc fons, de senyes de pel Trasmall, Palangre i coses d'estes, no? Llavors aquí tenim una senya, per exemple, la primera que em ve, en unes quantes, que es diu la Cula per la Màquina. Bueno, la Cula per la Màquina és la muntanya aquesta que t'he dit, que està a la part de Garbí, diguéssim, del Montsià, i llavors la Màquina és una ximenea molt alta que hi ha, que antes era, en temps d'antes era com un rajolà, allò que tenia les ximenees tan altes i tal.
Sí.
Ara allò s'ha reformat, però la ximenea segueix. I ha sigut un punt de referència dels anys, o sigui, seguir sent.
Correcte.
És una de les que ha dit, mira.
No, i ho pregunto, Barjo, ara ja sé que ara faré la pregunta i ningú dirà res, va, que comenci explicant-ho en Ramon i després anirem amb Bernat i anirem tirant amunt. Quan desapareix una senya, què passa? És a dir, quan agafeu una senya, per exemple, un edifici, no? Una masia o un bloc de pisos i... Pel que sigui, aquella senya queda tapada o queda enderrocada. Què passa llavors? Tot el que depèn d'allà s'ha perdut.
Home, pues sí, llavors el que passa que, per exemple, parlo jo del Trasmall. Nosaltres aquí tenim una senya que s'ha anat evolucionant. Hi ha unes torres, que eren allò de Torres del Moro, de Vigia, no? I clar, llavors ha anat pujant pins i això, i els ha tapat, que no eren senyes... Però era una senya que tenia una referència molt bona, perquè tu dius, bueno, mira, començo a calar torre per torre. Una torre que estava per allà a mitjan Montsià i l'altra estava baix, més al pla, no? Llavors t'hi ficaves a la senya aquesta i què passa? Pues que això s'ha anat tapant. Llavors ara, pues, igual dius torre per torre, però agarres altres... un xalet que s'ha fet al costat, no és tan exacte, però ho entens?
Ja.
Però clar, això de torre per torre, doncs allí d'altres en set braces, per exemple.
Graves
torre per torre, ficaves en set braces, i allí doncs, hi ha un banc de roques, un banc de roques que eren doncs, 4 o 500 metres de roques. I clar, allí hi va peixet, els que anàvem a pescar, no jo, perquè anava al Trasmall i això, però de jubilat, i anàvem a pescar la canya i allí sempre hi va peix. Ara, si tu... t'apartaves de torre per torre, tan val per la panca, la part de llevant, doncs ja estaves fora de les roques i ja no t'enteraves si agarraves quatre peixers o quatre peixos d'estos, m'entens?
Ah, deixa'm preguntar en Bernat. Bernat, què passa, què passa quan desapareix?
Bueno, ara com que ja quasi que no es fan servir, ara anem tots
a
el GPS i tot són latituds i longituds. Abans, antigament, pues, quan sorties a, per exemple, les barques d'arras, quan anàvem a sortir, quan passaves per la caseta dels guardians i així, allí teníem una pissarra gran i els arcieros pues, t'apuntaven pues, les senyes d'on estaven calats. I avui en dia pues, tenim un grup de WhatsApp i allí et passen pues, la latitud i longitud dels galls i d'on te tenen la fila. I pues, és això que ja quasi que ni es miren les senyes, el que és només és allò per pegar un cop d'ull, per saber allò que estàs fent algo i aixeques el cap per veure on estàs. El de més, pues, tot va a mà de latituds i longituds i tindreu en un suport digital, que si ho tindran un CD, que si ho tindran un llèpids, i si convé tindré dos GPS, pues, ni tenim dos, per si a cas n'hi falla un, puguem tindre l'altre.
I una pregunta, Pere, les senyes, per exemple, ara hem posat senyes de les Terres de l'Ebre, no? Ens n'explicava algunes en Ramon o en Bernat o tu mateix o fins i tot en Xico. Heu anat explicant algunes senyes vostres. Realment s'exportaven? És a dir, la gent de l'Empordà sabia les senyes de la gent de la Costa Daurada o cadascú és celós de la seva zona?
Sí, de fet, no és que sigui celós de la seva zona, sinó que tu no anaves a altres bandes a pescar. Sí, que de vegades s'establia alguna barca en un altre port base o en una altra platja temporalment i, bueno, se les passaven. Però normalment són coses locals. I després, tornant a això de que si les senyes desapareixen, és possible que aquí a Vilanova, a la Torre del Vallès, ja es confongui amb pisos, i la Torre de Sant Joan, que era una torre molt alta, pues, també, no? De totes maneres, navegant s'ha de vigilar tot, i pescant i treballant. Vull dir, triant el peix també has d'aixecar el cap, clar, perquè normalment navegues. No hi pot haver davant de la barca un tronc o un gran plàstic o qualsevol cosa que suri, una barca. Has d'anar al tanto, és d'obligació, sí. Mirar per tot arreu, a l'horitzó, 360 graus, i mai deixes de mirar la costa. Clar. Perquè és el teu referent per navegar i per tot, per sobreviure i per no hi hagi accidents i per tot. Per tant, que és involuntari anar a mirar, a veure aquella senya, aquella ermita, aquella torre, aquella muntanyeta, aquell mugronet.
Sempre es porta, sempre es va mirar.
Exacte.
Pere, sí, t'agraeixo molt que ens has acompanyat aquesta tarda, que vagi molt bé.
Gràcies.
Cuida't, fins després. A reveure. Xico, aquí a la costa de l'Empordà, bueno, molta caleta i molta història. Vull dir que aquí també tindreu moltes senyes relacionades amb la natura i els arbres i tot això.
Això que dius que quan se perd una senya, quan se perd una senya agafes una altra.
Ja.
Però quan estàs separat a la costa,
sí?
La més normal era agafar el castell de Montgrí, que és el que es veia més, per la costa, per la Torre de Montgó, el Moll o Empúries. Però a la que eres més a la vora de la costa, que no veies el castell, agafaves una altra senya de més a la vora.
Clar.
Saps què vull dir?
Sí, sí, sí.
Agafa senyes de més a la vora.
Va substituint una mica les senyes. Doncs,
sí.
No, en tot cas aprendrem a triangular, és el que toca, o a enfilar, aprendrem a triangular.
Però, això te parlo de fa 20 anys enrere, vull dir, de 20 anys cap aquí ja no ha fet falta tot això, perquè el jovent d'ara que va anar a pescar,
sí,
ni ho sap, aquest any, ja. Perquè van amb el GPS i els hi marquen tot. Quan deixen anar els galls, les boies de la xarxa,
sí,
marquen el punt del GPS i l'endemà van trobar el punt del GPS.
I ja està.
Però era quan jo anava amb Marc, era jove, que es havien de regir per la brúixola i el fons, i les senyes, saps
què vull dir? Sí, perfectament. Xico, t'agraeixo que ens hagis explicat. Escolta'm, estem en contacte, moltíssimes gràcies.
Home, i tant.
Vinga. Que vagi bé. Cuida't, fins després.
Que vagi bé.
Igualment.
Adéu.
A reveure. Bernat, també t'agraeixo molt que ens hagis acompanyat. En tot cas, m'ha fet molta gràcia la senya de evidentment, la tèrmica, no? La tèrmica no, la nuclear, era nuclear.
No, és nuclear.
La nuclear, sí, aquí, malauradament. Bernat, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi bé.
Molt bé, bona tarda.
Cuida't. I també acomiadem en Ramon Ribot, des de les Terres de l'Ebre, pescador. Que vagi bé, també. Que pesqueu
molt. Sí. Ara nosaltres ja, en una puntona, doncs mira, si anem un rato de matí a pescar a la dorada i això, doncs mira, vas fent. És l'afició i és el que ens dona vida.
Tot el que anem traient. Que vagi molt bé, Ramon, gràcies.
Molt bé.
A reveure. Molt bona tarda. Doncs avui hem volgut parlar de les senyes, les enfilacions, la manera de navegar i de geolocalitzar-se, de les que s'ha fet tota la vida, que deia aquell a l'antiga, amb la llibreta, enfilant. Clar que sí, i això que no es perdi.
Segueix la llum del far.
Doncs vinga, anem a parlar de ciència. I avui de prevenció d'incendis, no? I extinció, prevenció i extinció d'incendis. Amb l'Ivan Fernández i convidats, Ivan.
Doncs sí, parlem de medi ambient, com cada dimecres, i més concretament d'un tema que ja veníem tractant fa unes setmanes, com són els boscos. Avui, com deies, parlem de prevenció i extinció d'incendis, i per això saludem l'Aaron Marcos, com cada setmana. Aaron, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Com estàs?
Bé, molt bé. Vosaltres com esteu?
Bé, també, molt bé. Has descansat? Ara feia una setmana, que no ens vèiem.
Sí, ho he trobat a faltar,
Així m'agrada, que ens trobis a faltar, també. A grans trets, a veure, Aaron, què es pot fer per prevenir incendis? Perquè aquí la clau està en que hi ha moltes propostes, però, clar, no totes són viables. Per tant, com ho podem fer, això?
Bueno, a nivell ecològic o a nivell de la ciència que es dedica a gestionar els boscos, que és l'enginyeria forestal, juntament amb disciplines de biologia, etc., estableix molt clar quin és el camí, no? I, sobretot, hem de pensar que també la majoria d'incendis són provocats, Vull dir que potser podríem prevenir més incendis si féssim un treball social o econòmic que no potser amb la mateixa matèria, però de totes maneres hi ha moltes eines de gestió dins del bosc que són amb rigor científic.
Com a ambientòleg, no sé si vosaltres treballeu en alguna mesura de prevenció en especial, més que no pas en unes altres, vull dir.
Bueno, nosaltres creiem que l'única mesura de prevenció viable a nivell econòmic, a nivell social i a nivell ecològic, és el que són les aclarides forestals, no? Però una aclarida forestal selectiva, i remarco el de selectiu perquè no val només en buidar, de vegetació, de biomassa als boscos, sinó has de saber què s'ha de buidar i en quin moment, etc., no? Per exemple, aquí hem parlat molts cops del que és la successió natural secundària, no? És els processos que tenen els boscos fins que maduren. I van succeint espècies, no? I, per exemple, ens podem trobar que aquest bosc en la seva fase inicial és pi. Pi blanc, pi pinyoner, etc. Llavors, aquest pi, les pins, per defecte, són espècies. Primer, que les masses de pi blanc, per exemple, són molt poc diverses, o sigui, tenen menys biodiversitat, i a més són molt inflamables, perquè el pi és una espècie piròfila. Que bé, un incendi, que passa amb les pinyes? Exploten, no? Passen la línia de foc i poden ressembrar. Llavors, aquesta espècie és considerada ocasional en un temps relatiu. Llavors, al final, un bosc madur està composat... Estem parlant del litoral, i té moltes variacions, depèn si és Tarragona, Girona, etc. Però en línies generals, en boscos de planifolis tipus alzina, roure, etc., no? Que són espècies molt menys piròfiles, que alberguen molta més biodiversitat, i a més, per exemple, hi ha una dada molt significant, que és que una alzina pot transpirar fins i tot 800... pot arribar a transpirar 800 litres d'aigua al dia.
Déu-n'hi-do.
Sí. És un arbre molt diferent, té una longevitat molt més àmplia que un pi, per exemple, que un pi té una longevitat entorn dels 100 anys.
Ara, agafo aquesta idea de reduir la vegetació que comentaves, perquè ara fa uns dies vèiem una notícia que explicava que una gran empresa estava treballant justament en això, no? En el marc d'una campanya que estan fent de prevenció d'incendis, en la reducció de vegetació, però ho estan fent d'una manera una mica peculiar. Estan fent servir enzims naturals que d'alguna manera frenen el creixement d'aquesta vegetació. No sé fins a quin punt això es pot fer, o és una bona mesura o no?
Bueno, la línia del que venia comentant, no? Si la successió natural, que és el principi bàsic pel qual s'han de gestionar qualsevol bosc, si frenes aquest creixement, frenes aquesta successió. Per tant, d'entrada, crec que és una proposta molt inert i al final crec que va més en aquestes... A vegades, això passa molt des de que existeixen les xarxes socials, que sembla que algú crea una cosa que solucionarà un problema, i és una sola cosa simple que... Doncs no. Els problemes solen ser complexos, i més a la natura, perquè intervenen molts factors i moltes variables, perquè hi ha milers i milers d'espècies interactuant. Llavors, voler entrar en aquesta dinàmica és una mica... No tenim el coneixement encara de poder alterar aquesta dinàmica o enfocar-la amb aquest grau de sense fer cap altra destrossa, no? Perquè al final, quan comences a interactuar amb la natura, poso un exemple d'ecologia als anglesos, no? Que els agrada molt la caça de la guineu. van arribar a Austràlia, no? I a un país ple de koalas i coses que no, pues, que no em movien molt, no? Mm-hmm. Marsupials, en general, a Austràlia no hi ha depredadors de per si. Existeix el dingo, però és un gos salvatge que van portar els aborígens, però no hi ha grans. Llavors van introduir... Perdona, els agrada molt la caça del conill. Van introduir el conill, o la llebre, o... Bàsicament el conill. Llavors, quan van començar a fer caça, i quan aquesta espècie es va convertir... A dia d'avui segueix sent un problema molt gran, perquè el conill, al no tenir depredadors, s'expandeix molt. Van dir, bueno, van ser molt llestos, i van dir, bueno, introduïm la guineu, que és el depredador natural, no? Llavors, què va fer la guineu? Pues, se m'anà a menjar koalas, que estaven quiets a un arbre, i el conill que corre com Déu, pues, no el depreden, no? Llavors, intentar alterar aquestes dinàmiques sense conèixer-les, i a dia d'avui, tot i que hem avançat molt, no les tenim clares encara, crec que és un error. El que crec que és encertat és que estudiem com funciona la natura, la successió natural secundària, sabem més o menys com funciona, i ajudem aquest procés natural de recuperació, que al final obtindrem el que volem, boscos més productius, menys piròfils, amb menys biomassa, etcètera, etcètera, etcètera.
Però parlant de viabilitat, ara només em centraré en això, en viabilitat, reduir constantment el que seria un bosc i netejar-lo, això no és viable.
No, però és que pensem que les aclarides són, és una actuació cada 20 anys. Mm-hmm. Vull dir, tampoc, sí que és veritat que tenim molta massa, no? Però no és una actuació continuista, que estigui cada any. Depèn dels boscos, etc. Però amb una actuació, sobretot al principi, que és el moment en què creix tota la vegetació de cop, llavors se solapen les copes, etc, les capçades, i això crea una sèrie de condicions que, diguéssim, que passa com un cul d'ampolla on en aquest moment el bosc és més sensible i tal. Llavors, en aquest moment és potser el que s'hauria d'actuar. Però després els boscos s'autoregulen sols. Vull dir, no fan falta la nostra intervenció, però sí que els podem ajudar. Són actuacions més quirúrgiques, més puntuals, que no sistèmiques o sistemàtiques.
20 anys per reduir un bosc?
No, 20 anys es considera que es pot fer una actuació cada 15-20 anys per reduir els peus per hectàrea o per reduir la biomassa. Però especialment no és interessant tocar el sotabosc, perquè el sotabosc és on està totes aquestes plantes que fan la successió, no? Plançons d'alzina, etcètera.
De fet, quan explicaves una mica tot el tema de les pinyes que surten volant i tal, sempre s'havia dit que aquestes eren espècies portades d'altres llocs que creixien amb molta rapidesa i que precisament per això es van plantar, no? Per fer recuperacions accelerades de massa forestal. Ja realment és així o és més aviat un mite? És a dir, tenim un seguit d'espècies que inicialment no són autòctones però que es reprodueixen molt ràpid perquè nosaltres les hem introduït?
Bueno, sí, a veure, d'entrada, nosaltres fa, em sembla que la península Ibèrica fa 20.000 anys que estem per aquí donant voltes, vull dir, en aquest temps hem introduït moltes coses, però això inclús forma part d'un procés natural perquè tots els animals mouen llavors. Potser fins abans, podríem considerar que fins abans de la revolució industrial, no? Que no teníem altres mitjans més grans. Però, bueno, en definitiva, el que em comentes, el pi blanc, per exemple, és una espècie que porta aquí molts segles, moltíssims segles, no? És un pi que ve de l'Epo, per això es diu el nom científic del Pinus alepensis, però podríem considerar que és una espècie autòctona, perquè, tot i que aquesta línia és pel pi... Però, per exemple, el pi pinyonesi que el van portar els grecs, no? Mm-hmm. Però ja s'ha naturalitzat, no? Ja forma part de l'ecosistema. No és una espècie invasora que ocupa altres nínxols ecològics o desplaça altres. Però sí que és veritat que, per exemple, a Galícia s'ha introduït molt eucaliptus. Mm-hmm. A més, un eucaliptus no és que només creixi ràpid, sinó que seca o empobreix el terreny. S'han ficat pins híbrids americans, etc, que també era en aquest concepte, perquè de pins hi ha moltes espècies, no? Però aquí tenim 3, 4, o a la vessant mediterrània, de 3 i 4, i a Catalunya unes quantes més. Però sí que s'han introduït híbrids d'aquests americans, que eren espècies de conreu, no?, que buscaven aquest objectiu, però no han tingut molt d'èxit. I no s'han adaptat molt bé,
En tot cas, Aaron, tasques, em fa la sensació que cada cop més centrades, no?, en el manteniment. No sé si creus que es podrien fer canvis en les, d'alguna manera, no?, les estratègies que s'estan fent per prevenir incendis en els boscos, perquè sí que és veritat que s'han focalitzat doncs a molts esforços en el que seria l'extinció, sí que es podria dir que potser som un referent per altres països en aquest sentit, però no sé si creus que d'alguna manera s'hauria de canviar aquesta estratègia i apostar també més per la prevenció.
Jo crec que som un referent en incendis.
En incendis.
No tant en extinció, però sí, perquè aquí n'hi ha hagut de moltes, de molt grosses. Ha hagut de molt grosses. A més, el clima mediterrani és, en aquesta zona d'Europa és en certs períodes és extremadament sec i això fa que tinguem uns boscos molt més inflamables que els que tenen al nord d'Europa. Però, en definitiva, amb el que em preguntaves, doncs el que fa falta jo crec que és una estratègia conjunta i sobretot revisada, perquè avui en dia què passa, no? S'han de netejar els boscos. Un pla d'ocupació, tot el respecte, el pla d'ocupació, però agafes una sèrie de gent que no té formació i, bueno, els ensenyes durant aquest mes, però jo crec que en 6 mesos que dura un pla d'ocupació és molt difícil formar una persona amb biologia bàsica per poder gestionar la massa forestal, que ho han d'estar, aquests operaris han d'estar formats. No pot fer-ho qualsevol, tornem a lo de sempre, no? Llavors, això passa molt sovint, que qui intervé amb aquestes actuacions forestals no coneix ben bé, o el seu objectiu no és, amb un rigor científic, afavorir aquesta successió natural, no? Que és el que ens interessa, és el principi bàsic de recuperació o de d'evolució dels boscos.
Jo sempre penso que quan pensem en recuperar boscos ho fem sempre a mida humana i no pas a mida natural, i de vegades això fa que ens equivoquem. Aaron, ha estat un plaer. Abans de marxar, un parell de qüestions.
El concurs del Far.
Ara que parlàvem de pins que es cremen, t'agraden les hamburgueses fetes a la barbacoa, al forn de llenya?
M'agraden.
Doncs crec que això que ens explicaran avui t'agradarà molt. Isabel, perquè és el premi que tenim avui al concurs, no?
Avui, aquesta setmana, exacte, és el premi que l'Aaron i tothom qui vulgui pot guanyar si ens responen a la pregunta. Si ell vol participar. Exacte. Gràcies. Ens haurà d'explicar quina és l'experiència o el moment que més us ha agradat, que heu viscut a una platja, d'aquells que es puguin explicar.
Clar,
en el teu cas, Aaron, quin seria?
Endavant.
Home, m'ho poses difícil perquè jo m'he passat mitja vida
a la platja,
a les platges.
No?
Sí. Llavors, clar, hi ha molts moments, moltes emocions i se'm faria difícil seleccionar un.
Bueno.
Però explicaré un que...
Vinga, tens 15 segons, eh?
Jo que l'expliquis.
Bueno, perquè... explica-la a les xarxes socials, si et sembla, al Facebook, al Far.
L'explicaré, sí, perquè és una mica extens. Jo us l'explico per xarxes socials.
Tu ets al llarg, eh? Molt bé. Com ho ha de fer l'Aaron? Al Far.
Molt bé, jugueu amb nosaltres.
Vale, d'acord. Segur que no li donava temps.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
B-Side neix a mitjans del segle passat. L'evolució del vinil cap a un format de més extensió temporal va provocar la seva divisió en dues cares. The CD s'utilitzava per gravar els hits de l'àlbum amb els continguts de les produccions musicals que tenien més protagonisme, mentre que Set B es destinava a les improvisacions o a la música instrumental. El pas del temps va difondre aquesta decisió i als anys 80 la diferència entre amb dues cares era gairebé inexistent. B-Side hereta el relleu de l'antiga Set B amb l'objectiu que succeeixi el mateix fenomen als mitjans de comunicació cultural.
Way. We glide through the air, trekking at the speed of light.
Comencem amb un tema fruit de la col·laboració entre la formació britànica The Pistols i el cantant Blake, emigrat de l'Iran, Seitei de la seva vida, a causa dels conflictes bèl·lics de l'Orient Mitjà. Tail spins, bow rolls out of narrow places to the center of the media. They could no longer trace us.
The Dark Pistols control the ship. Blade is the vocalist. This is the hero of the apocalypse. Miles away, and we can still see the metropolis. Disappearing slowly into the distance. No stopping this. Cruising at a leisurely pace as we breeze past the stars and travel through the Milky Way. We glide through the air, trekking at the speed of light.
El Regne Unit va tenir l'oportunitat de col·laborar amb diverses formacions, d'on sorgiren temes com Spirit of Light.